12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Informatius.
Són les 12 del migdia, us informa Olma Giró. A aquesta hora comença la roda de premsa d'Esquerra i Bildu des del Congrés per explicar l'acord per la llei de l'habitatge que han tancat amb el govern espanyol en les últimes hores. El portaveu adjunt de Bildu al Congrés, Òscar Matute, ho acaba d'anunciar així.
Hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno para aprobar una ley de vivienda que por fin reconoce el derecho a la vivienda, que interviene y regula el mercado del alquiler topando los mismos, que pone coto a la especulación y los abusos y que frena el aumento descontrolado de los alquileres para facilitar y asegurar el acceso a la vivienda en condiciones aceptables y asumibles para el conjunto de la ciudadanía.
L'acord passaria per contenir el preu dels lloguers a les zones on els preus han pujat més en els últims anys, tot i que caldrà veure encara en quin percentatge. Aquesta era la gran reivindicació dels partits de la investidura i el gran escull també perquè la llei pogués veure la llum verda al Congrés. I el primer secretari de la Mesa del Parlament i també diputat del PSC, Ferran Pedret, reitera que la decisió de la presidència del Parlament hauria de quedar en mans del propi Parlament, tot plegat enmig de la polèmica a l'hora de decidir si Laura Borràs ha de ser apartada definitivament de la presidència del Parlament després de ser condemnada i inhabilitada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per prevaricació i falsedat documental. Pedret ho ha dit en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel.
Sí, no podem estar expenses del que decideixi fer una persona que molt legítimament s'està defensant jurídicament, això no ho discuteixo, però que des del punt de vista polític i també institucional s'està atrinxerant d'una manera menys lícita des del meu punt de vista en una institució tan rellevant com és la presidència del Parlament de Catalunya. Ni podem, crec, tampoc deixar-ho a expenses de la decisió de la Junta Electoral Central, que sigui quina sigui, s'haurà de respectar i s'haurà de complir com s'han complert les anteriors.
Ferran Pedret ha conclòs que cap dels presidents anteriors hagués actuat d'aquesta manera, referint-se precisament a l'actuació de Borràs, posant en risc el prestigi de la institució. I l'Hospital Sant Pau de Barcelona ha aconseguit implantar per primera vegada a tot l'estat una pròtesi per reparar l'artèria aorta sense haver d'obrir el tòrax del pacient. Aquesta tècnica suposa un gran avenç en el tractament de diverses patologies que afecten aquest important vas sanguini perquè evita les cirurgies a cor obert i també redueix les complicacions posteriors. A més, aquest tipus d'operació redueix els trastorns cerebrals, l'hospitalització i la mortalitat perquè és una tècnica mínimament invasiva que es fa mitjançant un abordatge a l'engonal i al braç del pacient sota anestèsia general. Els metges confien en poder millorar l'evolució i la durabilitat d'aquesta mena d'intervencions. I encara sobre salut, el Col·legi de Metges de Barcelona ha sancionat la doctora Teresa Forcades amb un any i mig d'inhabilitació per exercir la medicina. La institució considera que Forcades hauria fet ús de la seva condició de metge col·legiada per defensar les propietats antivíriques i antiinflamatòries del cloritidina de sodi i l'hauria proposat per tractar algunes afeccions. Precisament aquest producte està expressament prohibit per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. I el I com dèiem ara, els esports amb Anna Closa.
En tennis, finalment, Rafa Nadal no competirà en el torneig Comte de Godó que ha de començar aquest mateix dilluns. El mateix manacorí ho ha confirmat a través d'una publicació a Instagram on s'ha mostrat del tot decepcionat. Ha assegurat que el de Barcelona és un torneig especial per ell perquè se'l sent com a casa seva, però no es troba del tot recuperat de la seva lesió al psoas de la cama esquerra que es va fer durant l'Open d'Austràlia i ha desitjat sort per al seu amic David Ferrer i a tot l'equip que organitza l'edició del Godó que assegura que serà tot un èxit. És la segona vegada consecutiva que Nadal es perd aquest torneig, que ha guanyat una dotzena de vegades. Nadal espera poder tornar a les pistes per al Masters 1000 de Madrid, que s'ha de disputar dos dies després de Sant Jordi, però té entre cella i cella poder disputar el Roland Garros. I Beatriz Flamini és l'esportista d'elit que s'ha passat 500 dies en una cova sense poder tenir contacte amb l'exterior. L'alpinista i escaladora ha aconseguit el rècord mundial de permanència sota terra en condicions extremes. La madrilenya, que va entrar amb 48 anys i ha sortit amb 50, ha sortit d'una cova que van instal·lar a la província de Granada. La part del magazín del programa El Matí a Ràdio Estel ha conversat amb el president de la Federació Catalana d'Espeleologia, Lluís Domingo, que ha remarcat el rècord aconseguit per l'andalusa.
La Beatriz ha fet una cosa excepcional, no? I és que, a més d'estar en permanència, és que ha estat desconnectada. No ha parlat amb ningú. I això sí que és molt diferent als altres casos que hi ha hagut durant, des dels anys 60, que s'han fet intents de permanència. I aquest cas realment és diferent, realment és espectacular.
I ha estat un total d'un any i cinc mesos tancada i aïllada del món exterior, on només tenia connexió a internet per enviar informació a l'exterior. No podia rebre cap tipus d'informació.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a la una amb més notícies.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Per 50 cèntims, coses molt nostres de Sant Jordi.
Regalar-se llibres.
Comprar roses.
Queixar-se que hi ha roses de massa colors.
Comprar el pa de Sant Jordi.
Preguntar-se exactament què és el pa de Sant Jordi.
Molt bé. I ara per 2 milions d'euros...
Per 2 milions d'euros, la grossa de Sant Jordi.
Correcte. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. Guanya fins a 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Gairebé 8 minuts que passen de les 12, tornem a estar aquí a la part magazín del matí a Ràdio Estel, acompanyant-te en aquest divendres, i clar, comptem primer divendres, després de les vacances de Setmana Santa, i la veritat és que ja tenim ganes de plans culturals, ofertes d'oci, tenim ganes de sortir al carrer, i per això ens acompanya la periodista Thaís Gutiérrez, que ens porta un recull de les millors propostes de cara a aquest mes d'abril. Com estàs, Thaís? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Com ha anat la Setmana Santa, Thaís?
Fantàsticament bé.
És que et queda lluny o encara la tens?
No, queda lluny, haig de dir. Queda lluny. Ha estat una setmana de feina intensa i ja ni me'n recordo que fa una setmana estàvem de vacances.
És veritat.
Fa una setmana
el divendres sant.
Però bueno, en qualsevol cas, ha anat molt bé la desconnexió i els dies fora.
Sí, sí. Demà ja torna a ser dissabte, però ja saps que et demanem aquesta reflexió inicial.
Sí. A veure,
clar, és que em posa això la Thaís i jo ja... No, escoltem-la.
A veure, aquesta setmana ha arribat a les llibreries en català i en castellà un llibre que és molt interessant. Sí. Que és aquest que es diu Una bona vida.
Una bona vida.
Això ho han escrit dos professors universitaris nord-americans que es diuen Robert Waldinger i Mark Schultz. Uh-huh. I ho ha publicat Columna en català, Planeta en castellà. Aleshores, la gràcia d'aquest llibre és que recull els resultats de l'estudi més gran que s'ha fet mai sobre la felicitat.
Mare!
Val? Llavors, aquest estudi va començar fa 80 anys.
80 anys?
Sí, a la Universitat de Harvard. El que van fer... ells el que volien era descobrir una mica quins són els factors que fan que una vida sigui feliç i plena. Val? Crec que és una mica el que volem saber tots. Llavors, per fer-ho, van començar a fer entrevistes a més de 700 persones i tot el seu entorn.
Val?
Llavors, durant tots aquests anys, aquests 80 anys, ells han observat les vides d'aquestes persones, no? En tots els seus aspectes, tot el ventall que inclou la vida, no? L'adolescència, com s'han fet grans fins a la vellesa, han seguit els seus èxits, els seus fracassos, la vida professional, a nivell econòmic, com els hi ha anat, les relacions de parella, els naixements dels fills, la mort de les persones que estimaven, és a dir, tot, no?
Tot, clar.
I llavors ells es preguntaven què els ha fet feliços, no?, en cada moment de la seva vida i com aquesta felicitat ha impactat en la seva salut i en la longevitat.
Bona.
Alerta.
I què?
Llavors, el llibre està ple d'aquestes històries personals, que són molt inspiradores, però també hi ha consells pràctics i útils, no? Llavors, una mica, a nivell de conclusions,
sí.
Una cosa que ja sabíem, que la felicitat no és sinònim de diners.
Clar.
Val? Aquesta ja la sabíem. I que per aconseguir una vida plena i feliç, en realitat, això està més a les nostres mans del que pensem.
Mm.
Per què? Què ens diuen aquests autors? Bàsicament, que les relacions personals són clau per ser feliços. És a dir, la qualitat d'aquestes relacions...
O sigui, pot condicionar la qualitat de les relacions personals que tenim?
És a dir, tenir bones relacions personals, tenir persones que estimem i que ens estimen, és un gran predictor de felicitat i de salut. Perquè a mesura que anem envellint, això té cada vegada més importància.
Ai, les...
Clar, de fet, l'estudi, una de les coses que ha descobert és que les persones que tenen aquestes relacions personals fortes i sòlides tenen menys probabilitats de contraure malalties a mesura que es fan grans. Alerta. Per això els autors recomanen, han inventat un concepte que és el fitness social.
Fitness social.
No? Allò que ens obliguem a anar al gimnàs, ens obliguem a fer esport. Doncs sí, a mesura que ens fem grans, ens hem d'obligar...
Encara més.
A tenir aquestes relacions. És a dir, sortir de casa, quedar amb amics, amb amigues, fer coses, fer plans, perquè això no només ens dona felicitat, sinó que ens dona salut.
Ens dona salut. Mira, doncs sí. Això està bé, aquesta conclusió.
És una descoberta interessant, perquè a part lliga aquests dos conceptes de la felicitat amb la salut i la longevitat, que jo crec que està molt bé. Llavors, ells els que diuen és una vida feliç és una vida com la de tots, que té moments complicats, que té alts, que té baixos, té moments difícils i problemes.
Sí.
Però sempre seran més fàcils de pair i sempre serà més fàcil tirar endavant si tens persones que estimes al teu voltant.
Totalment,
i
no?
I hem de cuidar això.
I que sigui aquesta xarxa, no?, que deies tu, d'aquest fitness social, és que és importantíssim.
Sí, és fonamental. És a dir, és una conclusió que al final té tot el sentit.
I t'haguis que aquesta xarxa, diguéssim, social, d'amistats, de família, del que vulguis, s'ha de cuidar. S'ha de regar,
sí,
s'ha de mantenir. No?
Aquest és un dels consells que donen, és a dir, que fem aquest esforç a mesura que ens fem grans per cuidar, ampliar, no?, i potenciar aquesta xarxa de relacions tan saludable.
Mira, quantes vegades, no sé si te'n recordaràs, però durant quan després del confinament, que ens trobàvem, la gent diu, bueno, ja quedarem. Ja, no, que et trobaves algú, bueno, ja quedarem. No, digues ja el dia,
hora, moment, a on anem, que, no?
Ja està, però
i
concreta.
Perquè és que, si no, el ja quedarem es converteix en que passen 3 anys i encara no t'has vist.
I hem de fer més fitness social.
Sí, efectivament.
Gràcies, Thais, per aquesta reflexió inicial. I ara, si jo necessito saber els imperdibles que ens proposes ja de cara a aquest mes d'abril.
Som-hi. A veure, ja us dic que hi ha moltíssima teca.
Per on vols començar? A veure.
A veure, comencem aquest cap de setmana mateix a Barcelona, d'acord? Hi ha un pla que és dissabte i diumenge i és que se celebra el festival Flors al Mercat. Aquest és un lloc que el que et proposa és aprendre i gaudir del món de les plantes. Això es fa a la plaça Margarida Xirgo, que és allà al poble Sec.
Sí.
I aquí...
On hi ha el lliure, no?
Sí, però a baix.
A baix,
sí.
Val.
Aquí el que podem trobar és tot el que us podeu imaginar del món de les flors, però no només les flors per decorar, eh? És a dir, sí que hi ha una selecció destacada de floristes, que hi posaran tot el que tenen, però també hi ha, doncs, artesans que s'inspiren en la natura per les seves obres, productes de cosmètica natural, plantes medicinals i tots els seus derivats. També hi ha moltes propostes xules de gastronomia plant-based, que és la paraula en anglès, per tot el que és l'alimentació basada, que tenen les plantes, diguéssim, com a aliment principal, com a ingredient principal i que cada vegada està més de moda. A banda, hi ha activitats gratuïtes per totes les edats.
Això és fantàstic.
Pels adults, per exemple, proposen fer intercanvis d'esqueixos, de llavors, i pels més petits també hi ha una zona d'activitats infantils, que això sempre s'agraeix. Hi ha tallers, una zona de jocs amb joguines fetes amb productes naturals, hi ha una zona de lectura amb llibres relacionats amb la natura. És a dir, un combo molt interessant. tant, per aquest cap de setmana.
Ens apuntem, eh? Aquest cap de setmana, a Barcelona, al Festival Flors al Mercat. I de Barcelona, Thaís, ens proposes que marxem cap a Olot.
Sí, marxem cap a Olot perquè aquests dies, de fet, fins al 16, s'hi celebra el Sismògraf. Aquest és el festival de dansa, que aquest any arriba a la 15a edició. És una de les cites clau i importants a la capital de la Garrotxa, eh? Aleshores, després de la pandèmia, torna al seu format habitual, que és intensiu, que concentra totes les actuacions en aquests 4 dies, no? Aleshores, aquest any es podran veure una trentena de propostes de dansa i n'hi ha tant de sala com de carrer, és a dir, que passejant pel carrer pots trobar espectacles, que això és una cosa que li dona molta vida als festivals. Hi ha peces itinerants, hi ha espectacles participatius i la programació inclou moltes obres que són internacionals. De fet, n'hi ha 8 que són estrenes a Catalunya.
I venen aquí a la 15a edició del Festival Sismògraf.
Sí, sí, i a banda hi ha artistes locals que presenten les seves propostes. Llavors, una cosa interessant també d'aquesta edició és que volen posar el focus en l'emergència climàtica. I tots els espectacles de dansa que hi podrem veure van una mica, giren al voltant d'aquest tema. A través del moviment ens plantegen temes com la sostenibilitat, el canvi climàtic, bueno, totes les derivades que té aquesta situació d'emergència climàtica que estem vivint.
Doncs apunteu-vos també aquesta cita, 16 d'abril, al Sismògraf, que arriba a la seva 15a edició a Olot. I ara de la Garrotxa, la Thaís ens porta cap al Baix Llobregat.
A veure, si us agrada el bon menjar, sí. Doncs vinga, aquest pla crec que us interessarà molt. Us recomano gaudir de les jornades gastronòmiques del Pota Blava.
El Pota Blava, home!
Això és fins al 23 d'abril. Llavors, em direu, en què consisteix aquesta cita, no? Això és una proposta que el que fa és donar l'oportunitat de degustar menús on aquest pollastre Pota Blava del Prat és protagonista, també la carxofa del Prat, alerta, bona, que és boníssima.
Bona, la carxofa del Prat.
Sí, boníssima, i altres productes de temporada que venen del Parc Agrari del Baix Llobregat, que ja sabem que és sinònim de molta qualitat. I això a on? Doncs hi ha 28 restaurants que hi participen, de diferents localitats de la zona, eh? Tenim el Prat, Abrera, Begues, Castelldefel, Cervelló, Gavà, en fi. Moltes localitats hi participen i jo crec que el millor que podeu fer és que si us ve de gust menjar bé aquest producte que dèiem de primera qualitat i quilòmetre zero,
ho té tot.
Podeu anar a la web, feu una reserva al restaurant que més us vingui de gust, que us faci la proposta gastronòmica que més us agradi, fins al 23 d'abril, i així descobriu el Pota Blava i tots els altres productes del Parc Agrari, que normalment són boníssims.
Són boníssims, i com deia l'Anaïs, de primera qualitat i quilòmetre zero. I ara, si et sembla, perquè tenim ganes de pujar cap a Girona. Anem-hi.
Girona, t'enamora tu, m'enamora mi, i a tots ens enamora.
Aquí no enamora, Girona.
I tant. Doncs jo us proposo que marxem a les comarques gironines, perquè si sou amants de la fotografia teniu una cita imperdible, que és el Festival Mirades. Això se celebra fins al 23 d'abril i té diferents seus a les comarques. Torroella de Montgrí és la principal, però també la Bisbal, Palafrugell, Girona Ciutat. Llavors, aquesta és una mostra que se celebra cada 2 anys i aquí podem veure l'obra de 17 fotògrafs, que això se selecciona amb una convocatòria pública i aquest any és molt interessant perquè hi ha una presència destacada de dones.
Que bé, important de dones, molt bé.
Sí, que això sempre és una bona notícia, ens n'alegrem. La majoria de propostes són d'aquí, de Catalunya, d'Espanya, però també hi ha fotògrafs d'Europa, de Sud-amèrica. Llavors, això funciona, que les exposicions tenen lloc en diferents espais d'aquestes ciutats participants. A Torroella, per exemple, s'hi poden veure 10 de les 17 exposicions. A la Bisbal n'hi ha 4 que es poden veure a Castellpalau. A Girona es pot veure l'exposició al Claustre de la Mercè, Centre Cultural. I a Palafrugell ho han posat a la Biblioteca Municipal. Llavors, són projectes que tracten temes molt diversos.
Clar, anava a dir la temàtica de les fotografies.
Molt variats, perquè cada fotògraf presenta un projecte. Llavors, aquest any trobem des de propostes que exploren, per exemple, el paisatge familiar del fotògraf en qüestió, la violència masclista, les malalties minoritàries, el mur de Berlín, el maltractament animal, les construccions de pedra seca de Menorca. Fixa't, és que estem anant d'una banda a una altra. Sí. La identitat del País Basc, el suïcidi, les làpides de cementiris. És a dir, tenim projectes que són molt personals, on cada fotògraf no presenta la seva mirada sobre aquest tema. Per tant, aquí hi ha també per triar i remenar per tots els gustos.
Vinga, doncs fins al 23 d'abril. L'altre imperdible que ens proposa avui la Thaís és aquest festival Mirades, que té diverses seus. Torroella de Montgrí, la Bisbal, Palafrugell i Girona. I com que ja és primavera, hem parlat també ja una mica de flors, però va, volem més flors a la nostra vida. Clar, és que, mira, jo no sé tu, Thaís, però jo, aquesta Setmana Santa que vaig estar al Solsonès, saps què passa? Que abans era de la Segarra i ara hem passat al Solsonès, en canvi de comarca. Ja. Hi ha una flor que encara no ha sortit. Jo crec que anem tard aquest any, en
vols
general,
dir?
De les flors. Sí, que com on acaba... Bueno,
la floració.
Mes. Sí.
Ah, no ho sé, això no t'ho puc dir. El que sé és que hi ha alguns arbres fruiters que sí que ja estan en plena floració.
Sí, bueno, que ahir mateix, no sé si era ahir, que feia una ventada escandalosa i sí. No? Les al·lèrgies ja van que venen,
sí, la gent que pateix al·lèrgies.
Sí. Però no sé, tinc aquesta sensació que anem com una mica
lents. Bueno, és cert que amb el canvi climàtic aquest que tenim, que no, estem alterant una mica tots els ritmes naturals. Jo el que us volia proposar és que si us agraden les flors i sou d'aquests que voldria que sempre fos primavera per tenir flors al voltant.
Tens de primavera o no?
Jo sóc molt de primavera.
Ets l'estació que més t'agrada?
La que més m'agrada, sí, més que l'estiu.
T'hi veia.
Soc molt de primavera. Sí, i cada vegada més. És a dir, quan era més jove, l'estiu també m'agradava molt.
Sí.
Jo crec que quan ens fem grans, és com que aquella cosa excessiva de l'estiu, aquella calor, al final ens acaba esgotant.
Sí.
I cada cop som més de primavera. Sí.
Ah.
Sí. Llavors, us volia proposar que aneu al peu del Pedraforca, a Saldes, perquè allà podeu visitar Tulip Mania, no? Que és aquest espai que fan... Està bàsicament dedicat a les tulipes i a les dàlies, però també tenen altres tipus de flors. Llavors, ells organitzen visites, tallers... Hi ha diferents activitats. Podeu triar la que més us agradi, eh? Per exemple, hi ha un taller per aprendre a plantar tulipes.
Ah.
Hi ha un taller per fer ioga entre dàlies. Aquest ha de ser molt bonic. Hi ha un taller per aprendre a fotografiar amb el mòbil les flors i treure'n el millor. Perquè, clar, semblen fàcil, no? Això és com fotografiar menjar, que sembla que qualsevol em pot fer una foto maca amb el mòbil.
Però
i
no
és
així. No, ja, a mi em fa molta ràbia, també, de dir, perquè diuen, bueno, fas fotos maques perquè tens un mòbil bo.
No, se n'ha de saber, també. Okay. Aleshores, amb aquest taller t'ensenyen, no? Consells, trucs... En fi, hi ha diferents propostes que ens plantegen des d'aquest espai i sempre amb les flors com a protagonistes. Per tant, podeu anar a la web, triar, remenar, ara és la millor època de l'any. Per tant, trieu el que més us agradi.
Doncs mira, jo em sembla que ja he triat la meva proposta per aquest mes d'abril, però si et sembla, com que estem recorrent tota la geografia catalana avui amb la Thaís, ara fem cap a Falset, ara que parlem amb la Eva Vicenç de Vi, perquè allà em sembla que és una cita important pels amants
d'avui. Aquesta és imprescindible. Marxem a Falset, perquè a partir del 29 d'abril i fins al 31 de maig, són dies, s'hi celebra la Fira del Vi de Falset. A veure, això és una cita fonamental que els amants del vi tenen marcat en vermell el calendari, que ho sapigueu. Aleshores, aquesta mostra s'allarga per tercer any consecutiu, perquè això abans no es feia, durant tot el mes de maig. Va ser una fórmula que van instaurar durant la pandèmia, els ha donat molt bons resultats i ara segueixen així. Llavors, els cellers que hi participen ofereixen durant tot aquest mes tastos, visites a peu de celler... Una mica es tracta de convertir la comarca com en un gran aparador, no? De vins, dels cellers que hi ha... En fi, la principal novetat d'aquest any, a mi m'agrada perquè és molt pràctica, la gent pràctica sempre estem a favor, i és que per tal de potenciar la venda directa dels cellers, perquè clar, tu anaves passejant per Falset, feies tastos, descobries cellers, deies, vull endur-me una ampolla d'aquí, vull endur una ampolla d'allà, però és molt incòmode anar passejant i
ves
carregant ampolles.
Ah,
no, què han fet? Han creat un espai que és un punt de recollida.
Fantàstic.
És a dir, tu compres, una caixa d'aquí, una caixa d'allà, ho envien directament al punt de recollida, perquè quan tu acabis la visita...
Ja t'ho portaràs.
Tranquil·lament,
quan ja vagis cap al cotxe, ja t'ho emportaràs.
Doncs mira, en saben, aquesta
gent del falset. Gent molt pràctica, sí.
Doncs escolta'm, crec que ho hem de deixar aquí, que fins aquí els imperdibles d'aquest mes d'abril, perquè sí, el diumenge, ja sabeu que aquest 23 d'abril, que és dir que és diumenge que ve, Taís.
És diumenge que ve, no m'ho crec, aquí. Ja hi som.
La Taís Gutiérrez, no patiu, perquè estarà amb nosaltres i ens farà també un mapa de totes les activitats culturals que tindran lloc doncs, el dia de Sant Jordi.
Sí, propostes molt xules.
Que bé. Doncs amb la Taís Gutiérrez viurem aquesta dia de Sant Jordi el diumenge, però... això serà el diumenge que ve. Ara ho deixem aquí. Anava a dir si tu ja estàs pensant en la campanya de la renda.
Home, no.
Ara t'ha agafat com un...
Ara m'ha agafat, no. No és un
imperdible,
amb
eh?
Mut, no. La campanya de la renda en algun moment m'hi hauré de posar.
Ostres, tu.
Sí, tens raó. Però mira, veus, és la típica cosa que ara mateix em fa molt
mandra. Em fa molta mandra. Mira, saps què farem? Saps que, perquè està a punt d'entrar la Pibernat, que cada divendres ens demana la paraula. I aquesta setmana, com ha començat la campanya de la renda... Jo sóc de les que sempre última hora, eh?
Última hora, jo també. Bé, ja ho has vist, eh?
Exacte, tu ja arribarà, tu. Avui la Montse Pibernat demanarà la paraula renda, però això serà després de la pausa publicitària. Taís Gutiérrez, que vagi bé i fins diumenge 23, eh?
Fins diumenge.
Ens esperem.
Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Demano la paraula.
Montse Pibernat.
Hola, bon dia, Mercè.
Se m'enfada la Montse Pibernat. Diu, clar, la Pibernat.
No, bueno, ja ho tinc assumit. És el meu cognom, no, i orgullosa, eh?
Escolta, saps que quan et diuen pel cognom és que... No, aquí hi ha matèria.
Hi ha matèria.
A l'escola no deia Pibernat, no? Com et deien pel nom?
No, a l'institut, però... no? A l'institut sí, no? A l'escola Montserrat o Montse. A l'institut sí, Pibernat.
Mira, avui, Montse, ens portes una paraula que ara estàvem parlant amb la Thaís i diu, ostres, veia, ara... Ara heu de parlar d'aquesta paraula. Però sí, sí, és que clar, cada any ens passa el mateix.
Toca
perquè ja ha començat la campanya de la renda.
Exacte, ha començat i torna cada any, com deies, per recordar-nos doncs, que hem de presentar els comptes. Doncs avui parlarem, senzillament, de la renda. Que jo sé que nascú per ser
milionària. Unidor les rendes d'aquesta gent. A veure, avui la renda. Recordem als nostres oients que, tornant de Setmana Santa, aquest dimarts passat es va iniciar la campanya de la renda per presentar els ingressos que s'han tingut durant l'any passat. I hi ha temps fins al 30 de juny. Això sempre es diu, hi ha temps fins al 30 de juny. Jo sóc de les que fins l'últim moment, com a l'escola. Dit això, Montse, anem a lo nostre. Tinc un dubte.
Digue'm.
Hem de rendir comptes o retre comptes?
Ah, Mercè, avui entres de dret al rovell de l'ou, eh? Aquest dubte és molt dubte. Doncs som-hi, mirem de resoldre.
A veure.
Rendir i retre.
Sí.
Són dos verbs catalans correctes i vàlids. Però cadascun té una especialitat. I ens fem embolic, certament, per la influència de la llengua castellana, que només té rendir, no? A veure, estrictament jo podria acabar i matar aquí dient val. Són paraules sinònimes si mirem el diccionari. Perquè sí, segons si mirem el diccionari, tal qual m'ho diu, tu busques rendir i la primera cosa que et diu és retre. Però no acaba de ser ben bé, ben bé.
El mateix. Són
en part sinònimes.
Val.
I com que sóc aquí per facilitar l'angoixa lingüística aquesta que de vegades ens agafa als catalans, doncs ofereixo pistes. A veure, feu servir rendir quan vulgueu donar-vos per vençuts, esteu molt cansats,
val.
O hi ha una cosa que produeix un benefici o una utilitat. Per exemple, pots dir, em rendeixo.
Em rendeixo, ja no puc
em
més.
Em dono per vençuda. Sí. Estic rendida, no puc més, mm-hmm. Estic molt cansada, també. O també podem dir, aquest negoci rendeix molt, per exemple.
Per exemple, val.
O sigui, rendir toca aquestes àrees semàntiques.
I retre, aleshores.
Aleshores, retre l'encaminem més cap al significat de donar el que es deu. Per això, en el cas que avui ens ocupa de la renda, diem que hem de retre
comptes. Per tant, és més escaient, no?
Sí.
Fer servir
I llavors,
el retre.
Llavors, l'únic cas que jo sí que hi visca són sinònimes i és com el fem servir, sense problemes, retre o rendir, és quan diem, per exemple, retre homenatge a algú, també es pot dir rendir homenatge a algú. Aquesta seria l'àrea on serien sinònimes bé. I ja no emboliquem més aquest aspecte.
Ells fan que es mogui el món. Si de cop et torna ric, pots sortir cada nit. Acabim el fonollet, jovenet, ben guapet. Si de cop et torna ric...
Va, doncs tornem a la paraula renda. Gràcies, per aquest dubte és sempre com molt recurrent, eh?
Mira, sí.
El rendir comptes o el retre. Comptes, ara ens ha quedat claríssim que és aquest de retre comptes, com el retre homenatge.
Exacte.
Va.
Tornem.
Tornem a la paraula inicial, la renda.
D'acord.
D'on ve aquesta paraula?
Doncs mira, ve del llatí, de la paraula llatina rendita. Ha sonat un italià, molt italiana, però
molt italiana,
rendita,
eh?
No sé com es pronunciava el llatí. Del verb redere, i que volia dir cosa retornada o produïda. Perquè la renda en ella mateixa és aquell profit periòdic en diners o en espècie que tu obtens d'una cosa que has posat a disposició d'algú altre, per exemple, un lloguer, no?
Uh-huh.
Tu, tu ets propietari i reps una renda. En castellà va amb T, la renta.
Bé, és que aquest és un altre...
Clar, és un altre dubte, no?
No, sempre hi renta, la renta o la renda, però...
Clar, clar.
Per això ja sé que no és correcte dir aquest rentable en català. És
clar,
així o no?
És així. Quan dius que un negoci és rentable, no està bé.
No està ben dit.
No, en aquest cas no. No és correcte, cal dir rendible.
Rendible.
I per tant que té rendibilitat, també, i no rentabilitat. És a dir, rendible, rendibilitat. Però, un cop més, atenció, la paraula rentable existeix en català. És una paraula catalana perfecta. Però vol dir una altra cosa. Rentable vol dir que una cosa pot ser rentada. Una pintura rentable, per exemple, que pot ser rentada.
Que pot ser rentada.
Que ve del verb rentar.
Val.
Si penseu, rentable ve de rentar. Per tant, no ho utilitzarem en el cas que ens ocupa d'un negoci rendible i no rentable.
Aclarit, perfecte. I ara, si et sembla, què fem amb la renda? O sigui, tenim expressions?
Sí, en tenim. La més coneguda, la saps? Segur que la saps.
A veure, sí, jo diria viure de renda.
Molt bé, no? Viure de renda, viure del producte de propietat sense haver de treballar per guanyar-se la vida. De fet, ho utilitzem directament quan volem dir que algú no treballa. Aquest viu de renda, oi? Uh-huh. També hi ha l'expressió pagar la renda, que és passar comptes amb el propietari, no? He de pagar la renda. Finalment, no hem d'oblidar els termes econòmics. La renda per càpita, la renda diferida, la renda bàsica, la renda fiscal... Jo, ni idea. Els que es dediquen a l'economia segur que ho tenen clar què vol dir cada renta d'aquestes específiques.
Va, i jo és que, mira, ja m'estic embolicant amb la renda, eh? Perquè ara...
No et posis nerviosa. Si tens algú que et pugui ajudar, o un gestor, o doncs ja
però
està.
Però primer es fa l'esborrany.
primer has de consultar l'esborrany.
Ja.
Sí, jo ja el tiraria directe, però no, es veu que s'ha de consultar perquè es veu que hi ha molts errors.
Mm, clar, no sé. Això, mira. Això va, diuen. Que arribem al final de l'espai amb la Montse Pibernat, amb aquestes frases fetes que ens donen vida. N'has trobat alguna amb
sí,
renda?
Sí, n'hi ha. Escolteu, són força transparents totes, eh? La primera diu, té bona renda aquell que amb poc s'acontenta. Bueno. La segona diu, la millor sort i la millor aventura és tenir renda segura. Gran consell. I qui vol gastar molt sense pecar, o té renda o deu guanyar. I ja per acabar, el gran resum o consell per viure bé i marxar de cap de setmana, diu, tenir renda i no gastar és modo cert de guanyar.
Tenir renda i no gastar és modo cert de guanyar. És de mal apunto, eh?
Sí.
Jo crec que em fa...
Tant de bo tots poguéssim viure de renda.
Tant de bo. Pi Bernat.
Raga.
Montse.
Apa, Mercè.
Que vagi bé.
Igualment.
Pokémon y la mixtape.
Cada día celebrada el meu cumpleaños. I dos yo parts corrent pel jardí de casa. El que voldria és tenir Pokémon y la. Només viveu de bitllets de 100. Pokémon y la. Signada el dòlar dintre la ment. Pokémon y la. Només viveu de bitllets de 100. Pokémon y la. Signada el dòlar dintre la ment. Porto dos o de març. Fets amb el cobert de diamants i un obloc la cabia al bang-bang que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat perquè m'obri els regals de Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol un gelat. Cada xampà tot i botelles, bote juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom, però que voldries tenir
Pocket Money Man.
Només vull veure bitllets de 100.
Pocket Money Man.
Pokémon Moneyman. Només vull veure bitllets de 100.
Pokémon Moneyman.
Signada el dòlar dintre la ment.
Pokémon Moneyman.
Pokémon Moneyman.
Pokémon Moneyman.
Només vull veure bitllets de 100.
Pokémon Moneyman.
Signada el dòlar dintre la ment.
Ràdio Estel.
Del 12 al 26 d'abril, l'Auditori omple de música antiga les esglésies de Barcelona. El Festival Llums d'Antiga portarà l'Ensemble Obosom, Cantoria, Olea de Sandre amb Zumas d'Amfor, entre d'altres, a Santa Maria del Pi, Sant Just i Sant Pastor i Sant Pau del Camp. Entrades a auditori.cat. Cada migdia, el recull informatiu en 60 minuts amb Xavi Toscano.
Bona tarda, són les dues. Comencem l'Estel Migdia.
Estel Migdia. Expliquem el que passa i està passant amb entrevistes als protagonistes i l'anàlisi dels experts. Amb temps per les comarques per saber què passa a cada racó de Catalunya.
Osona, el Ripollès, la Conca de Barberà, Terra Alta, el Bages, l'Empordà... El...
I esports, i cultura, i molt més, el repàs informatiu dels migdies. Estel Migdia, de dilluns a divendres a les dues, a Ràdio Estel, amb Xavi Toscano. El que vols és música, i només música, només et cal més Estel. La radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel. Tot està connectat.
27 minuts que passen de dos quarts d'una, Anna Pris. Què? Que guapa estàs.
Gràcies.
Tu, vas no, molt
jo,
elegant.
Jo aquí m'he de posar guapa perquè amb prou feines em veus, perquè a Radio Estel teniu un complot contra la gent baixeta, perquè aquestes cadires no es poden pujar, no. Saps? I aleshores, Mercè Raga, que és una senyora alta com un Sant Pau, i jo quedo aquí com el que sóc, una persona molt baixeta, però clar, hòstia, arregleu això, sí, perquè és que no arribo ni al micro.
Canvia aquesta. Que...
Si és el mateix, sí, crec no, que és igual.
Aquesta és més alta, potser.
No.
Provem-ho.
No, que mira, no pots pujar.
Jo amb aquesta m'hi veig com un trono, tu.
Té. Però que no, que és, veure, serà el mateix. Ja veuràs,
estem
sí.
canviant la cadira.
Sí, està,
que
ella, sí, és
que
igual.
És, que és com un de gamer, aquesta.
Però no puja.
Tampoc puja.
No puja, ja t'ho dic.
Mira, jo. Pues jo baixo.
No.
I així
no.
Ja estem, mira, ja està,
no, però
a l'alçada.
Des d'aquí, la meva crítica
t'has
oficial...
T'has tallat el serrell.
Sí. Ah, ja estàs canviant de tema.
No, perquè
sí.
ara et veig. T'has tallat el serrell.
A l'altre, soy un nom.
A veure, home, a veure
què estem? A la ràdio dels anys 80 fent
home,
aquestes
no.
bromes de més? Per favor.
Hi ha una cadira, Anna Pris, t'haig de dir, per aquí, diria que està per aquesta zona de l'esquerra, que encara va
és
baixant.
És més baixeta.
O sigui,
et va fent petita.
Més petit.
Res, des d'aquí, si us plou, la meva petició...
Crida, canvi de
la
cadires.
La meva crida... No canvi de cadires, ho arregleu. Les cadires normals i corrents pugen més, i aquestes són bones. Vull dir, aquí hi ha algú... Aquí hi ha algú que odia sí. la gent baixeta i que està posant traves. Que... Ara quina cançó ens estan posant?
Quina és aquesta? Els barrufets.
Quin cel.
Jo vaig també, haig de dir que vaig amb trampa, avui, que vaig amb...
Amb talons.
Amb talons.
Però, noia, estàs asseguda ara, vull dir que això no t'afecta. És igual,
ja
deixem-ho estar. Però si asseguda no es noten.
És igual.
Aquest jovent,
estic
aquest jovent,
còmode,
de veritat.
Va, que, de què ens volies parlar, Anna Pris Magrinyà?
Doncs cada any, en el dia d'avui, passa el mateix. Que, és el, que recordem una cosa,
sí.
que mira, t'agafaré
que
el ventall,
calor,
perquè fa sí. molta calor. Yeah. Avui només he vingut a queixar-me. Aquesta nit és la nit. Cada any arriba aquest moment. Avui és el moment. A què em refereixo? A les cadires de Radio Estel? No.
No.
Això.
Una cosa, ha vingut la Suc aquest matí amb el disc karaoke. Tu que sé que tu ets de karaoke.
Sí.
Que sí.
Mira, l'altre dia van venir uns amics d'Escòcia i que els vaig ensenyar de Barcelona karaoke. Perquè no en tenen allà.
Quina cançó demanes tu normalment?
Sempre clàssic. El meu clàssic és Wonderwall d'Oasis.
Sí?
Sí, mira.
Però és complicada, aquesta. És complicadota.
No,
home,
no, és complicada. Wonderwall
en anglès,
és... Cos sí. maybe you're gonna be the one that saves me. Vull dir que...
Bueno, però escolta'm una cosa. La tornada tothom se la sap, però després quan et toca l'estrofa, aquí pringues
però,
home, més,
però per això hi ha el karaoke, no? Vull dir,
sí,
per
jo em perdo igual.
Mira. Mira, que és tan maca.
Espera, Pris. Backbeat, the word is on the street
and the fire in your eyes is eyes. Ah, sí que no te la saps.
No, perquè... I don't believe... I don't believe in anybody
feels the way I do about you now. Bé, m'estàs
trencant
la secció. T'estic boicotejant
aquí directament.
Endavant.
No, anava a dir que aquesta cançó de... La cançó aquesta que l'hem escoltat de poques
My
vegades...
My Heart Will Go On, amb la Celine Dion.
També és un clàssic, jo crec, el karaoke, no? No creus que la demanen, aquesta?
Aquesta és un clàssic, però aquesta sí que és trampa, eh? Vull dir que el Wonderwall d'Oasis, tu pots anar, si no tens bona veu, pots anar fent. Amb en anglès macarrònic, però pots anar fent.
Però aquesta... també és la gràcia del karaoke, no?
De, fer-ho malament.
Cridar, home, sí.
És que aquí va el karaoke,
sí, la gent
amb ganes
motivada,
de fer-ho bé, que es quedi a casa. Saps? De, ai, és que canto superbé. I ho... Pues mira, ensenyes als teus companys de pis, no sé, què vols que et digui. No em refereixo, en tot cas, a Celine Dion, sinó a l'enfonsament del Titanic.
Vaja, tu.
El seu nom oficial era Royal Mail Steamship Titanic, que era el vaixell Correu Reial Titanic, i era el vaixell de passatgers més gran i luxós del món en l'època, en companyia del seu germà bessó, l'Olímpic. Sortia la nit del 14 al 15 d'abril de 1912 des de Southampton, a la Gran Bretanya, fins a Nova York. Però tots sabem... No us explicaré ara la història del Titanic.
Rodar, que fa rodar aquesta...
Sí, és xula, està bé.
Vas rodant aquesta cadira. No, no cal.
No us, no us l'explicaré.
Sí.
Però s'ha parlat molt del Titanic, de la Rose, el Jack, de la taula, de la porta, de que si cabia en Jack, que si no hi cabia, aquestes històries. I aquí, amics meus, catalans, no sabem... Alguns sí, eh? Per exemple, la revista Sapiens ja n'ha fet algun reportatge. Però per aquells que no hagueu llegit la revista Sapiens, en concret aquell reportatge, quants catalans hi havia al Titanic?
Quants catalans hi havia al Titanic? Hi havia catalans, primer de tot.
Catalans sempre n'hi ha tot
sempre arreu. Sempre tot arreu, això sempre, sí, quina sempre. Pregunta.
Quants n'hi havia? Apostes.
Uf, va, sí? Apostes.
Bueno, això tu, perquè jo ja ho sé, perquè he fet la secció.
Jo com que no he llegit el... Sí. Que jo tampoc puc participar. Però...
Sí que l'has llegit.
Home, clar.
Doncs ara què et preguntaré. Comencem pels passatgers, amics i amigues.
Carai.
No us he volgut posar la típica versió de la flauta desafinada,
sí,
perquè
que ja
trobo
està,
que ja
està molt tronada.
I us he posat aquesta tecnopop que he
tecnopop.
Trobat, del DJ Marco i Julien Taylor. Repassem els catalans del Titanic. Al vaixell hi viatjaven 4 passatgers catalans, tots amb bitllet de segona classe.
Segona classe.
No eren gent de molts possibles. Es tractava de les germanes Florentina i Assumpció Duran, nascudes al municipi de Sant Adrià, al Pallars Jussà, i de la parella de la germana gran, la parella de la Florentina, que es deia Julià Pedró, i era de Lliçà d'Amunt, al Vallès Oriental, aquí a tocar de Barcelona, i un amic del Julià, allò que dius, ai, mira, el meu nòvio, que la meva nòvia se'n va a Nova York, vine a mi, no sé què tal, que aquest es deia Emili Pallàs, i era d'un poblet molt petit del Pallars Jussà, que es diu Basturs. Cap d'ell passava la trentena, vull dir, eren gent que se n'anava... pel món a investigar, a fer vida. No vol dir que volguessin quedar-se a Nova York, perquè després se'n van anar cap a Llatinoamèrica. Això ja t'acabo de dir,
home,
que es van salvar,
fet...
Ja t'he fet l'espoiler, que es van salvar.
Mira que no he volgut arribar al final del guió. Tu...
Per saber que... Perquè hi hagués una miqueta de...
Es van salvar o no va?
Sí, aquests es van salvar, però espera, clar. Que tinc més cosa. Oh. En Julià i l'Emili eren amics a Barcelona.
Sí.
I havien anat a la recerca de feina. Volien fer les Amèriques, el que es feia a l'època. Que això, noi, volia dir abandonar casa teva, si no per sempre, com a mínim per molts i molts anys, ja. El llibre Salvatge Oest, Episodis de Ponent, en Vidal explica que ja al Titanic els nois van conèixer un noi argentí. Bueno, això ho veiem a la pel·lícula del James Cameron, no? Com ballen aquells pobres però feliços, sí. A casa em diuen, els diners no fan la felicitat, però col·laboren amb aquesta felicitat. 4 dies després de salpar del port de Cherbourg, a Normandia, el Titanic xocava contra aquest famós iceberg, que ara no sé per què la gent sempre diu iceberg.
Iceberg, sí.
En català és Isabel.
És Isabel de tota la vida.
De tota la vida, no? Vull dir... llavors escriu en Vidal. Emili i Julià dormien profundament en el seu camarot de segona classe i no s'havien adonat de la col·lisió ni de l'alarma subsegüent. Això vol dir que eren de bon dormir, aquesta gent, eh?
Quina sort.
Per
ells sí, en aquell moment sí.
Jo m'hagués despertat al segon. Segurament ja estaria desperta.
A mi que és que em costa dormir.
És impossible. Sort en van tenir del seu amic argentí, que els van a despertar per advertir-los del perill. Llavors, mira, aquest senyor, aquest xicot que havien conegut...
Els va salvar. Tu.
Emili! Julià! Hòstia, ara m'he fet mal. La taula sí que és dura. Dempeus, vinga!
Va, cap amunt.
Les noies van tenir molta sort i van arribar a la barca de salvament número 12. I els seus companys, saps allò de... Niños y mujeres primero!
Sí.
Que en realitat no acaba de ser cert del tot, però això ja t'ho explicaré un altre dia, van aconseguir saltar pels pèls a l'última barca que tocava a mar, que era la número 9. I aleshores dius, i el noi argentí...
Què li va passar a l'argentí?
Club, club, club,
no.
Club.
No, va morir?
El noi argentí sí que va morir. Mira, ell que va salvar amb aquells xicots...
Home, bon samarità,
doncs, A vegades passa... El cementiri està ple de valents. Però mira, les coses van anar així. De fet, mira, hi havia un total de 2.224 passatgers i van morir més de 1.515 persones. Suposo que diuen més de 1.000 perquè alguna devia quedar desapareguda i no devien saber què havia passat. Però no només hi havia 4 passatgers catalans al Titanic. Dins dels treballadors del Titanic hi havia un noi
català.
I mentre està en trec i en final, l'orquestra acaba d'arribar. No man, no cry, we will survive.
Everything's gonna be alright.
Doncs, clar, queda clar que no era el músic, o no?
No, no. Estàvem escoltant l'orquestra del Titanic, de la Fúmiga, que sí, és molt xula, però no era músic, no era músic. El noi, no sé si no sabia tocar instruments, o en tot cas es tractava d'un cambrer. Era en Xavier, Joan Xavier Monrós, nascut a Barcelona, segurament l'any 1892, i si no era 1892, al voltant d'aquest any. Aleshores, en el moment del naufragi, ell rondava els 20 anys. Quan es va enrolar el que havia de ser, el que se suposava que era el transatlàntic més segur del món, ja feia un temps que vivia a Londres. Per tant, entenem que el noi ja era una mica fluent.
Estava curtit, sí.
Estava curtit amb l'anglès, eh? I a Londres ja treballava de cambrer. A l'enciclopèdia Titànica, perquè ja sabeu que el Titànic, si no és el transatlàntic més famós del... Jo crec que sí.
Home, sí.
Digue'm un altre
sí,
transatlàntic famós.
No, no sé.
Però ja està,
el Titànic.
I té una enciclopèdia dedicada només al Titànic, l'enciclopèdia Titànica. Llegim que el noi formava part del personal del restaurant A la Carte.
A la carta. De tota la vida.
De tota la vida, si tenies pasta. I que aquell era el seu primer vaixell. Era la primera vegada que treballava en un vaixell.
Ostres.
Sí, ostres, perquè, malauradament, en Joan Xavier...
Ai, ja no.
Tampoc va sobreviure. Va ser un dels que va morir, dels que es va enfonsar. Després del desastre, la White Star Line va contractar la nau Mackay Bennett, especialitzada en la reparació de cables submarins. Per reparar cables? No. Per recuperar els cadàvers de les víctimes. A més dels treballadors habituals... En aquella missió al vaixell també hi viatjava un equip d'embalsamadors per poder conservar els cossos.
Déu-n'hi-do.
I les bodegues anaven fins al capdamunt de taüts i gel. Mm. O sigui, allò havia de ser
quin dantesc. Quin escenari, sí.
Els 13 dies de feina... Clar, 13 dies de feina. Mm. Cossos al mar des de fa 13 dies. Allò ja devia fer un tuf, que hi havia alguns cadàvers que ja deien, saps què, en aquests els deixem aquí. En tenien 306 que havien recuperat, que estaven a bord, i aquells que ja fins i tot dalt del vaixell estaven en un alt estat de descomposició, pam, aigua,
a l'aigua,
perquè si no allò era insufrible. Així, el 21 d'abril de 1912, Monrós, pam, 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 pobre home, va retornar a l'oceà. Abans de deixar-lo a l'aigua, però, van constatar que el jove portava a sobre, entre altres objectes, una papereta d'empenyorament amb el número 1307 de W.J.K. Clark i una postal que havia rebut a Londres. La pregunta és, què havia empenyorat?
Ui, aquí.
Què havia empenyorat en Joan Xavier? Jo no ho sé. Vull dir, ningú ha investigat o ningú ha descobert. Però, bueno, ja ho sabeu, aquestes coses...
Mira, una curiositat, sí.
Encara es fan ara. Allò que dius, hòstia, necessito pasta... Aquest Casio no em donarien gaire perquè no
home,
val...
Home, és xulo aquest Casio, eh?
Sí, però no val 25 euros. Vull dir que normalment empenyores alguna cosa que val el cert caler.
Més tema,
sí,
clar.
Llavors ell potser, no sé, pensant en un futur millor a les Amèriques, havia empenyorat alguna cosa, segurament alguna joia, algun record, algun rellotge, algun objecte de valor, i no se sap...
Mira, es quedarà.
Es va quedar amb l'aire. Si et sembla, per tancar amb el tema de Titanic, i ara si vols parlem de vaixells una estona, però deixa'm posar aquest clàssic que no té res ara amb el Titanic en si, però és que és terra Titanic.
A veure.
No t'he fet viatjar, ara, Mercè.
Ostres, sí, i mira que aquesta cançó... Saps aquestes que tens, no?, en el teu imaginari,
sí, sí, sí.
Però mai li havia posat de títol.
Doncs mira...
No sabia que es deia així, Terra Titànic.
Terra Titànic. Tu has fet algun creuer alguna vegada?
Ah, espera't. Que ara arriba el bon moment.
No.
Perquè has fet una cara com dient... Ara, el que t'explicaré ara crearà titulars.
No, res. No m'agraden els creuers. Mai a la vida em veuràs en un creuer. Mai.
Però ha passat alguna cosa?
No ho sé. És algú que no m'agrada.
Com d'anècdota que ara no vull explicar.
Perquè tinc molta gent al voltant que és molt insistent en que anem a fer un creuer.
Estàs parlant de família o amigues?
D'amics, en general.
Amics. Mm.
Però molt. I que... ja no sé com dir-los que no. Tu t'agrada. Bueno, i és que hi ha molta gent que li encanta anar...
No estaria jo...
Contamina... No m'agrada que vols dir molta gent.
Està molt bé que penses en la contaminació, però crec que no és més important pel qual no vas de creuer.
Bueno, jo m'agafo això...
Clar, per quedar bé davant del món,
clar,
Salvadora.
És un greenwashing. No, però no m'agrada. No m'ha agradat mai. Però mai, eh?
Però ho has provat? No.
No, és que no ho penso provar. Us ho dic en sèrio, eh?
No, aquí estic amb tu, jo, eh?
Però
estic
tu...
amb tu.
Sí.
Jo m'ho sé. Allí tancats tot el dia... Ara, en un lloc gegant, eh? Això sí, però si jo...
Tanta gent, tu.
Què fas amb tanta
gent?
Ai, sí. Que vols anar a la piscina i ja està plena.
Que jo ja em veuria obligada a parlar amb tothom. És que no, ja em fa com...
Però no t'obliga ningú a parlar amb tothom,
no, però ja em conec. Llavors ja estaria, saps? Massa gent, tu.
Podries fer aquagym, que a vegades fan aquagym.
Aquagym fan? D'aquestes activitats, que et dirigeixin. No, i després vas, no? Ara aquí, ara allà, i no tens com la teva llibertat, no? Ara baixem amb aquesta ciutat, s'ha de visitar amb uns horaris establerts. M'agrada més anar a la meva, no?
Has vist el Triángulo de la Felicidad? Una de les que estava...
No,
una de les...
mira.
Doncs mira, si la mires... Segurament no voldràs... Si ara ho tenies clar...
Ja ho tenia clar, ara encara més, no? Després de veure aquesta pel·lícula.
Més clar.
Saps qui l'ha vist, aquesta pel·lícula?
Qui l'ha vist?
La Marta Harke.
Home, Harke! Pobre, que t'he ocupat la cadira.
He sentit que teníeu problemes de cadires i...
És que aquí estic envoltada... Sort que ha baixat la Mondelo a fer algunes fotos i ja no em sento tan sola.
Vinc a reforçar l'equip de la talla XL.
La tristeza, no? Com es diu?
El triángulo de la tristeza.
Tu la vas a veure? Ah, què?
Sí, em va agradar.
Però...
Tu, no us ha agradat? És que estava parlant amb el productor.
No, que ella diu que...
Estan parlant de creuers.
Que no aniria mai a un creuer. Dic, si veus el triángulo de la tristeza, encara et reforçarà més aquesta idea de no anar mai de creuers. Hi ha una escena que, Jar, que no direm res, però que a mi se'm va fer... llarga, molt llarga, que dius això...
Hi ha molts líquids
que surten per diversos forats
no
del cos. I que dura molt.
És llarga.
És perillosament llarga, et diria.
I el tràiler ja és la... I van sucapant aquesta escena perquè sortia pràcticament sencera, eh?
Mira, ara mateix ja m'estic trobant malament, ja,
sí?
Ara mateix. No, és de pensar...
Crec que no la miraré, perquè si dius que encara estan trauran més les ganes d'anar de creuer i...
Els creuers
com
més grans,
millor. Amb la cara que està fent l'Anna Prist, els què?
Els creuers com més grans, millor. Calla, és un creuer molt petit. Sí, ara sentia que no us feia gaire gràcia anar amb creuer.
La Harke segur que ha anat... Ui, la Harke ha viatjat per tot el món. Sí, home,
és pro creuers.
A tope.
On has anat amb creuer?
No, he anat a prop, eh? He anat al Mar Bàltic, aquest està molt bé, és molt tranquil, hi ha un altre perfil de gent, i després he anat al de primer de creueristes, que és el Mediterrani.
Ah, molt bé.
Està bé, també. Enorme, el vaixell.
Clar.
Tot gratis, eh?
Tot gratis?
Tot.
Mala panxa.
Què vols dir,
gratis? Que et van convidar?
No, home. Una vegada ets a bord...
Ah, o sigui, tot inclòs.
Sí. No, clar, el bitllet sí que l'has de pagar.
Clar.
Home, tot clar. Gratis.
El bitllet... Coix...
Així allà... també ho provo, tot inclòs. Tot, sí. Pulsareta... Bueno, no us cal pulsera, perquè ja deu...
No,
tothom
clar, ja ets a dins el vaixell.
Val.
Bueno, escolta,
no,
bé, tu
no.
Tampoc.
Jo, no.
Ja mirarem una altra activitat.
I aquesta
activitat.
Nit, penseu en la pobra
amb
gent,
la gent del Titanic.
Titanic.
Aquesta nit és... Són 120... Quants anys hem dit? 112.
No.
112 anys.
No. 112, no?
No, que no. Va passar el 1912.
Ah.
És que no m'escoltes.
No t'escolto. I he llegit el guió,
ja estàs marejada, sí. Només de
veure... tanta aigua.
Tanta aigua i ja està.
Anna Pris, queda't un moment.
Ah, em quedo, sí, dona, i tant. Què et fa falta?
Necessito saber, a veure si... Perquè ara la Marta ens presenta la segona pista de l'ultrasò, que avui ens l'ha posat complicat per endur-te la magnífica cistella Capravo. A veure si tu l'encertes.
A veure.
Va, anem-hi, José. Que és el Leo.
És que ara m'heu desquadrat aquí els números, perquè jo m'he copiat la dada del guió de l'Anna Pris.
Eren els 112.
Clar, avui feia 112 anys de l'enfonsament del Titanic. Em consta, ara heu dit, que la data no era correcta.
On posava jo el guió, noies?
Que mira aquí. Espera't.
Clar.
A veure.
Ara on estava? On ho han tret, això?
És que Anna Pris, de fet, protagonitzava
el concurs. A la nit del 14 al 15 d'abril del 1912 topa amb un iceberg.
Però qui ha fet el càlcul?
Que
jo no,
inventant-ho.
Si no l'he posat jo. Us ho esteu inventant vosaltres, Aurora.
No, no, no,
algú haurà compost.
Clar.
El 1912 jo haurà dit 112 anys.
És que tenim tanta feina, Mercè, primera hora.
Ja, ja, com és divendres.
111 anys.
Això mateix.
111.
Això no ve d'un any.
No,
any
ja
amunt,
està,
any
ja
avall.
Està, un any amb 8.
A veure, el fet és que l'Anna Pris ja ha dedicat estona a aquest vaixell, però nosaltres avui dediquem doncs, el nostre concurs a un altre vaixell, el Bribón, ara que doncs, el rei emèrit doncs, visitarà Sant Xenxo per aquesta regata, i proposava Anna Pris un exercici de ficció, que és que tanqueu els ulls, us imagineu a bord del Bribón.
Fes-ho, Pris, a veure.
És que és molt xulo si ho fas, eh? I t'imaginis surcant les costes, val? I passes per un país, d'acord? I tu ara sentiràs, doncs, una pista i no ho diguis, eh? Escriu, mira, et deixo un boli aquí i tu escriu, perquè, clar, si no, ja donem la resposta als nostres oients.
Sí.
Clar.
A veure.
Doncs això, davant de quin país, de les costes de quin país, estem navegant. Va, aquest és el segon ultrasó.
Ma casa portuguesa fica mai.
Home.
Vinyo sobre mesa.
Em diu el Francisco, ja tens la pista 2. Fet ell. Però si ho diu...
Ah, te l'has fet ell.
Sí, perquè estava preparant l'hort.
Francisco vol mal, eh?
Estava preparant l'hort i els tomàquets i dic, Uri, fes-me tu la pista. Dic, però...
Tu baixes de l'hort urbà.
Totalment.
Tu saps que tenim un hort urbà aquí dalt? Gris.
Perdona, és que m'ha
encantat.
No ho sabia.
Estem preparant un hort.
Ah, molt
bé. I estem esperant que surtin els tomàquets. Crec que la cosa està fotuda.
No, però avui ja parlem de receptes, eh? De què podem fer amb aquest hort urbà, amb un xef.
Perfecte.
Sí,
ràpid. Molt bé. Si encara la gent no ho sap...
Mare meva.
Que s'esperin al final. Va, sí, 399, 30, 62.
Si no ho saben, un problema.
Malament.
Sempre hi ha gent despistada.
Sempre. Pris, que vagi bé. Va, petita aturada i tornem a la recta final del programa.